Les dues en punt, Equador de la setmana, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Després d'un parell de dies de disgustos, que si una lesió dilluns, que si una altra lesió dimarts, no va gens malament començar avui amb bones notícies. Xavi Boniquet i Aaron Rey s'han entrenat amb absoluta normalitat i podran fer el seu debut a la Lliga SmartBank aquest diumenge a les 4 de la tarda a Mallorca. Dos homes de confiança, dos homes coneguts per Antonio Hidalgo per reforçar una parcel·la, el doble pivot probablement en el cas del terrassenc i la mitja punta en el cas del gallec, que ha anat curta d'efectius en les últimes setmanes. No és, evidentment, la línia de 3 al darrere, però sempre és bo recuperar aquests efectius per disputar les pròximes jornades. Veurem què passa a Madrid Cuevas, però de moment la llista de baixes per viatjar a Palma la formen Aleix Coc, Edgar Hernández, Pedro Capó i Àngel Martínez, és a dir, els quatre capitans de l'equip. Boniquet i Aaron Rey es reincorporaran després d'haver-se perdut els tres últims compromisos de la pretemporada. Ni Huesca, ni Badalona, ni Andorra. Per tant, comencen també aquest període per posar-se al 100% i ajudar l'equip a sumar els primers punts d'aquest curs.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més aquesta setmana amb el Toni González a les vies de so. Comencem.
Comenta la recepció.
En uns instants tindrem aquí el Sergi Garcés perquè ens expliqui tota l'última hora al voltant de l'entrenament del Centre d'Esports Sabadell. Escoltarem també què ha dit fa uns minuts en roda de premsa Abdon Prats, davanter del Mallorca. Parlarem amb un ex de tots dos equips, com és Pol Roger, i la vicepresidenta del club, l'Anna Navés, ens parlarà de les iniciatives que s'estan engegant pels socis de cara a aquests pròxims partits. A la part final del programa repassarem també quin és el calendari de la temporada del Mercantil. Georgina Garcia, que torna a guanyar un torneig després de 32 mesos, la tenista del Club Tenis Sabadell, i parlarem a la part final del programa amb la Inara Ferrer, portera de waterpolo de l'Atlètic Barceloneta la temporada passada del Club Natació Sabadell. Avui s'enfronten tots els equips a la Copa Catalunya.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ha fet oficial el traspàs de Nelson Semedo al Wolverhampton. L'equip blaugrana percebrà 30 milions d'euros més 10 en variables. El Barça i l'Atlético, per cert, han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Luis Suárez. El davanter uruguaià no marxarà finalment amb la carta de llibertat i el conjunt matalasser haurà de pagar una quantitat pel seu fitxatge. El club blaugrana també hauria arribat a un acord amb el recanvi de Semedo amb l'Ajax pel lateral dret Serginho Dest, a canvi de 20 milions d'euros més 5 en variables. I en bàsquet a l'NBA, els Nuggets han retallat diferències a la final de la conferència Oest després d'imposar-se als Lakers per 114 a 106. L'equip de Los Angeles segueix dominant ara per 2-1.
I a les xarxes socials.
Alexis Rodríguez, l'atleta sabadellenc, que posava un vídeo, inseria un vídeo amb aquest text, una mica de desfogue en aquesta llarga recuperació.
Pues nada, vamos a hacer 1000, a ver cuánto hago, después de un año sin correr, ni entrenar, ni nada. Así que vamos. Queda mucho trabajo por delante. He hecho 2.53, que creí que iba a hacer 2.30. Madre mía. Explosionado. 1.25, 1.28, pero he pasado 1.41 y me he flipado, tío.
Déu-n'hi-do, per sota de 3 minuts, Alexis Rodríguez, en aquest 1000 d'entrenament. Recordem que l'atleta sabadellenc va patir una doble greu lesió en el tendó d'Aquiles.
De quin partit no estarem pendents?
Ahir us parlàvem d'un partit de la Copa Itàlia i avui no canviem de competició perquè a les 8 s'enfronten el Monopoli contra el Modena.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Avui hem tornat a la versió moderna. Sergi Garcés, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
5 minuts per sobre del punt de les 2 de la tarda, en directe a l'Hotel Suís d'avui dimecres 23 de setembre del 2020, dia de tornada a la feina del Centre d'Esports Sabadell, que s'ha exercitat aquest matí a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. Allà hi has estat present una bona estona, seguint l'evolució dels homes d'Antonio Hidalgo, veient també si el tècnic de Canovelles pot recuperar efectius o no de cara a la visita del diumenge a les 4 al Visit Mallorca Estadi contra el Real Club Deportiu Mallorca. I d'entrada, tot apunta que sí, que el panorama no és per tirar coets ni molt menys, però ni que sigui un parell d'efectius, sí que el recuperarà el tècnic de Canovelles.
Sí, la part positiva ja es veia o ja s'intuïa a finals de la setmana passada, fins i tot apuntàvem que havien fet les últimes dues sessions preparatòries al costat de la resta de companys, i em refereixo evidentment a Xavi Boniquet i Aaron Rey, i avui dia 1, anem a dir-ho així, de preparació o de pensar ja 100% en el partit de Mallorca, no ressaca, no recuperació de Rayo Vallecano i no dia de descans que van tenir ahir. Avui ja hem vist tant el gallec com el català entrenant a ple rendiment al mateix ritme que el grup, un grup que va perdent efectius pel camí, com vam explicar ahir, però bé, allò que diuen de les gallines, les que entren per les sí. que surten, no? Doncs bé, n'han caigut dos a les últimes hores, la part positiva és que se'n recuperen dos de més, per tant, estem en el mateix punt que podíem estar a la prèvia d'anar a l'estadi de Vallecas.
S'haurà d'anar també amb una certa prudència, no?, en el cas d'aquests dos jugadors, perquè ho hem comentat al principi, es van perdre els tres últims partits de la pretemporada, no van ser ni contra el Badalona, ni contra l'Andorra, ni contra el Huesca, en aquest cas, i per tant hauran de anar agafant el ritme a poc a poc.
Sí, de fet, Xavi Boniquet, hi ha hagut un moment que s'ha hagut de retirar precisament per no acabar de forçar, eh? S'ha retirat, vull dir, s'ha apartat del grup, no? Que ningú s'espanti, que ningú es posi les mans al cap o pensi el pitjor, però sí que suposo que per aquell punt de precaució que dius, no? De dir, vale, anem mica en mica. Fins diumenge tenim temps, recordem que aquesta setmana el Sabadell guanya un dia, per dir-ho així, de preparació, i d'aquí que avui l'entrenament no hagi estat com el de la setmana passada, que veníem a l'Hotel Suís a explicar qui havia jugat o possibilitats d'un possible 11 pensant en Vallecas. Avui hem vist un entrenament d'allò que diuen més físic, amb molta pilota, perquè és com li agrada treballar a Antonio Hidalgo i a Juvenal des de que van arribar a fer-se càrrec d'aquest centre d'esport Sabadell, però sí també bastant més físic del que segurament veurem demà, on ja hi ha altres previsions. Serà aquell típic entrenament, i faig moltes cometes, a porta tancada, en el qual doncs es podran veure poques coses. Dic això de porta tancada perquè mentre es continuï entrenant al centre del rendiment de Sant Cugat, els que hem passat alguna vegada per allà i els que han passat segur que em donen la raó, secrets els justos.
Ni allà ni a Sant Oleguer, eh?
Sí,
per tant, secrets aquesta temporada.
Fins que no estigui a l'estadi, que jo crec que serà el dia destinat, un cop tingui la nova creu alta allà, la gespa a ple rendiment, segurament aquest dia de preparació de partit purament dit, o el dia d'estratègia també, que sol ser l'última sessió de cada setmana, aquests seran els entrenaments que es destinaran a l'estadi de la nova Creu Alta.
Xavi Boniquet, Aaron Rey, les novetats positives, les novetats agradables, hem dit al principi també la llista de baixes, amb els quatre capitans de l'equip, i el gran dubte a hores d'ara, Adri Cuevas, què?
Doncs Adri Cuevas, de moment, avui entrenant al marge, fent carrera contínua en algunes fases, preparació i recuperació, allò que diuen d'estirament, massatge durant la primera part, i després doncs ha fet una miqueta de cursa contínua mentre els seus companys estaven al mig del terreny de joc. Per cert, gespa acabada de tractar i acabada de treballar, per tant, tenia molt bona pinta, feia molt bona pinta, no estava perfecta encara, però pels pocs dies que portava d'arrelament, molt bon aspecte a la gespa d'aquest camp principal, d'aquest camp Barcelona 92 del centre del rendiment. I com dic, mentre l'equip estava a la part central fent exercicis de possessió, de pressió, Adri Cuevas fent cursa contínua. Jo crec, i aquí m'aventuro molt, Pau, i més havent recuperat a un home com Xavi Boniquet, que això alleugereix una mica aquest punt de pressió en quant a efectius, sobretot al mig del camp, jo m'atreviria a dir que molt ha de canviar el panorama, sí, potser per viatjar, no dic que no viatgi Adri Cuevas, però em temo i molt que si ho fa, el de Jerez de moment serà per començar el partit a la banqueta, gairebé al 100%.
Fa aquesta sensació també de no córrer amb un jugador que ja ho hem explicat també aquí a l'Hotel Suís, que va acabar trencat al play-off.
Literalment
trencat contra el Barcelona B, i producte també de la de les poques vacances i ja a l'inici de la pretemporada que han tingut, no ha acabat de fer net del tot d'aquesta lesió.
Sí, és, pel que la gent es faci una idea, que salvant distàncies, és una lesió semblant a la d'Aleix Coc. És un cop molt fort, un cop molt dur, però que el va deixar plegat, literalment. Recordem, estem parlant de la final del play-off contra el Barça B, on Adri Cuevas va ser incapaç d'acabar el partit i va marxar de celebració, per dir-ho així, absolutament coix. De fet, l'hem vist tornar absolutament coix a principi, anava a dir d'estiu, però clar, és que això és tan estrany aquest
relatiu,
any, a principi
sí.
De pretemporada, i ara comença, jo també tirant molt de tòpic, a veure la llum al final del túnel. Ja comença a estar, ara sí, en aquest tram final, finalíssim de la recuperació.
Al final no han passat ni dos mesos, des d'aquell partit contra el Barcelona B a Marbella.
És el que hem anat dient aquests dies a l'hotel i també a les transmis de Ràdio Sabadell. Al final, el Sabadell és molt aventurat i segurament els serveis mèdics trobarien 30.000 raons més que aquesta, però crec que una d'important és aquest poc marge de descans, que al final el cos ha de tenir aquest descans. Va haver-hi un parón en plena pandèmia on els jugadors van haver de treballar durant moltes setmanes o durant molts dies de manera individual, recordem-ho, sense treballar en grup, sense trepitjar camp. Tot allò va ser per preparar tres partits en concret. Poc temps de descans, molta intensitat en la pretemporada per començar el més a prop del 100% possible, i jo crec que aquí s'estan pagant, insisteixo, ho vaig dir ahir i torno a insistir, com a mínim en la meva teoria, fins que ningú no em digui el contrari, s'estan pagant algunes conseqüències, alguns peatges, com estem veient aquests últims dies.
Avui no escoltarem cap jugador del Centre d'Esports Sabadell. Demà, bé, repetirem la fórmula de la setmana passada, és a dir, el club penjarà a les xarxes socials un vídeo. La setmana passada va ser amb Aleix Coc. Aquesta diria que és amb Gorka Guruceta,
sí, senyor.
Serà el protagonista. Mentre no acabin aquestes obres a l'estadi de la Nova Creu Alta, on encara no s'hi poden fer la roda de premsa dels dimecres.
Sobretot la sala de premsa, és la que ara mateix juga una mala passada, però sí.
I, per tant, haurem d'esperar demà a escoltar protagonistes pel que fa al Centre d'Esports Sabadell. Sí que hi ha hagut protagonistes, en aquest cas des de l'illa de Mallorca, des de Palma. Ha parlat fa qüestió de mitja horeta, en roda de premsa, Abdon Prats, un dels davanters de la plantilla. Que d'entrada expliquem el que ha comentat, no? Se li ha preguntat per aquest punt aconseguit al camp de l'Espanyola, aquest punt aconseguit a l'RCD Stadium, si ara s'havia de fer bo a casa, el que se'n diu sempre, de fer bo un punt fora de casa guanyant els tres després a casa. Si toca fer bo aquest punt contra el Centre d'Esports...
Sorprèn-me, ha dit que no?
Ha dit que sí, però compte. Diu que aquí partits fàcils a la segona divisió, cap ni un.
Tots coneixem aquesta categoria i no te pots relaxar. Hem de plantejar el partit com si anéssim a jugar en el camp de l'Espanyol o en el camp del Bayern de Múnich, si vols. No ens podem relaxar, com t'he dit, hem d'estar superficats i segurament si fem les coses que ens demana el míster i estem en l'agressivitat que vàrem demostrar allà a Barcelona, hem de no tenir un partit tranquil perquè no hi ha cap partit tranquil a la segona divisió, però sí que hem d'estar un puntet per damunt i segurament que el resultat positiu i que tots desitjam arribarà.
Fent referència al Bayern de Múnich, no es poden relaxar ni contra l'Espanyol, ni contra el Bayern de Múnich, ni contra el Sabadell, ni contra ningú. Però bé, Abdon Prats, un dels jugadors que porta uns quants anys ja a la plantilla del Mallorca, de fet, de l'última època segona B, quan es va enfrontar al Sabadell, ell hi era. I he vist un tuit avui, ara no recordaré el compte ni molt menys, però ficaven una fotografia de l'11 titular del Mallorca aquell dia contra el Centre d'Esports Sabadell a Son Moix. D'aquell 11 titular, 6 jugadors van repetir contra l'Espanyol. I és un equip que ha passat per segona, per primera, i ara ha tornat a segona. I d'aquella plantilla, d'aquella imatge, hi ha 7 jugadors en plantilla. És a dir, 7 jugadors que hi ha en plantilla, 6 que van ser titulars contra l'Espanyol. Un d'ells, Abdon Prats. I se li ha preguntat també pel que comentava mai Sergi, que no només és una qüestió que ens hi hem fixat nosaltres, sinó que allà s'hi parla i molt d'aquesta manca de gol que tenen a l'equip de Luis García Plaza. De moment, dues jornades, dos marcadors a zero, en aquest cas fa el caseller de gols del Mallorca. Un equip que compta ara mateix amb Lago Júnior, amb Àlex Alegria, amb Abdon Prats, que està pendent també del que passa en aquest sentit amb Ante Budimir, que és un dels jugadors, una de les referències la temporada passada a primera divisió. Se li ha preguntat també per això, a Abdon Prats, si hi ha preocupació en aquest sentit per la manca de gol, i això és el que ha dit.
La veritat que no me preocupa gens. Estem, bueno, com tots sabeu, hi ha hagut un canvi de cos tècnic, estem adquirint les noves coses que assimilant les noves coses que vol el míster, i jo crec que aquest equip té molt de marge de millora i se veurà en els partits que venen, no?
Esperem que triguin un partit més, eh? Sí. A mullar, ja posats, no, que no tinguin pressa tampoc.
I si han de mullar, però significa que el Sabadell n'ha fet un parell,
també ho sigui,
cap problema, sí, eh? Sí, sí, o sigui, sí. Tampoc els hi desitjarem ara que estiguin amb aquesta sequera. Però bé, millor que no tinguin la tarda de diumenge, que millor que no els hi caigui bé el dinar, aquest dinar tan atípic que s'haurà de fer, que haurem de fer, de fet, tots plegats, però sobretot els jugadors, per avançar un partit a les 4 de la tarda. I si poden esperar, com dius, una setmaneta més, millor que millor.
Si no, no sé si has pogut veure la roda de premsa, Sergi, perquè ha estat fa tot just uns minuts. Si no l'heu pogut veure, recomaneu recuperar-la, ni que sigui pel look que portava Abdon Prats. Camisa de màniga curta negra, oberta, i un bigoti, allò a lo Pablo Escobar.
Promesa d'algun tipus, d'aquestes
que... No sé si promesa o looks d'avui dia de futbolistes, no tinc ni idea, però curiós. Per cert, i l'última, a tall de curiositat també, se li ha preguntat a Abdon Prats en roda de premsa per un jugador en concret del Centre d'Esports Sabadell amb qui va coincidir, Pierre Cornut. Ara ho comentarem, també d'aquí uns minuts, però hi ha dos jugadors a la plantilla del Centre d'Esports Sabadell han passat al Mallorca. Un és Pierre Cornut, l'altre no va arribar a debutar amb el primer equip i és Pedro Capó. El menorquí es perdrà en aquest cas el desplaçament a Palma, però amb Pierre Cornut va coincidir Abdon Prats. Pierre Cornut també té números de repetir titularitat al Visit Mallorca Estadi, i això és el que ha dit Abdon Prats sobre Pierre Cornut.
En Pierre té un potencial enorme, no? I crec que és un jugador que bueno, quan vagi adquirint maduresa i bueno, experiència i demés, jo crec que pot ser molt, molt important i que pot ser un molt bon jugador. Ara pues, li toca créixer en el Sabadell, a segona divisió, jugar el màxim partit possible, i si en un futur pot tornar aquí al Mallorca, pues benvingut serà.
Doncs parlant Abdon Prats sobre Pierre Cornut, que té números, com diem, de tornar a ser titular. Veurem si es decideix Antoni Hidalgo per ell o per Josu Ozcoidi. Estarem pendents també de la línia 3 al darrere, que és una de les grans incògnites del partit, Sergi.
Sí, sobretot perquè veient com ha estat l'escenari no seria descabellat. De fet, és evident que el centre d'esports o el cos tècnic del centre d'esports treballa amb dues possibilitats. La de buscar aquest tercer central que té molts números, que en aquest cas, i per allò del rodatge, acabi sent Òscar Rubio, o fos Òscar Rubio, per tant, que el Sabadell pugui jugar amb Víctor com a carriler, a Pierre Cornut a l'altra banda com a carriler, i que els tres centrals, en aquest cas, fos Òscar a la dreta, Jaime al mig i Grego a l'esquerra, o no ho descartéssim pas, Adri Pau, allò del costum.
El costum dels dimecres, sí.
Que s'acabi jugant amb línia de 4,
És una altra
no seria descabellat que el Sabadell hagi de reconstruir una miqueta el que és la idea inicial o la idea habitual d'Antoni Hidalgo, i que s'aposti en aquest cas per jugar amb línia 4, segurament amb un home d'avançat, un dels pivots, jugant una mica més endarrerit, per tant, per davant de la línia defensiva, però jo no descartaria aquesta possibilitat, i fins i tot que aquesta possibilitat donés peu a veure Òscar Rubio en el lateral i Víctor García no jugant com a carriler defensiu, per dir-ho així, sinó jugant com a interior per banda més avançada.
Recordem que el Sabadell en fase defensiva, de fet, ja defensa en molts moments amb 4 al darrere.
Sí, per això, que les peces siguin de tal manera que t'hagis d'estalviar, per dir-ho així, una d'aquestes de sortida, i això reforci aquesta possibilitat del que estem dient, de que no sigui Jesús Olmo qui pogués jugar d'inici, sinó que l'escollit fos Òscar Rubio, que de fet ja va tenir alguns minutets també a Vallecas, no va jugar d'inici, no va jugar de titular, però sí que ho podria fer a aquest Visit Mallorca Estadi aquest pròxim diumenge.
Estarem pendents també, perquè avui li restem un dia menys al calendari, i amb això pràcticament ja ho remato, Sergi, de les possibles incorporacions al Centre d'Esports Sabadell. De moment, tranquil·litat, si no em dius el contrari, en aquest sentit.
Calma tensa, que dirien en aquest cas, esperant que s'acabi de tancar o fructificar alguna de les operacions amb les quals s'està treballant des de la direcció esportiva.
I això, de moment, el que ens deixa és, o el que ens fa és posar a l'ull els altres equips catalans també de la categoria, que sí, s'han mogut en les últimes hores. Tenim el fitxatge, per exemple, de Keydi Bare a l'Espanyol, el jugador del Màlaga, el jugador albanès, i sobretot moviment al Girona.
Sí, home,
i moviment...
I a més un moviment que ha generat, que ha posat algú...
L'encès,
allò... L'ha posat fifi. Sí, home, aquesta arribada de Monxo al Girona, recordem, un jugador que, parlant de Palma de Mallorca, jugador balear, que ha tingut un historial d'enfrontament o de confrontació molt directa amb l'afició del Sabadell.
Dos de dos, aquesta temporada.
Tant el Johan Cruyff, en el partit de Lliga regular de la primera volta, va ser l'autor del gol i aquella recordada celebració just davant on es trobava el sector de públic arlequinat quan la resta de l'estadi estava pràcticament buida. I després en la final del playoff va tornar a ser el golejador, per sort aquella vegada no li va servir, va ser estèril només per l'estadística, però va també tenir un gest més aviat tirant a lleig, per no dir una altra cosa, bastant antiesportiu, de, amb tot un estadi, aquest sí, buit completament, sense públic, podies haver anat a qualsevol lloc i van a celebrar-ho, recordem-ho, just davant de la banqueta del Sabadell, amb el gest o amb la... reprovació d'Antonio Hidalgo, que li va fer saber a García Pimienta l'actitud del seu capità, en aquest cas Monxo. Per tant, bromes al marge, més enllà de l'actitud, ho hem dit per activa i per passiva, que deia aquell, un tros de futbolista que com a caràcter t'agradarà més o menys, però crec que el Girona es reforça amb molta qualitat en aquest mig del camp amb l'arribada de Monxo.
I una operació comentada també, ni que sigui per les condicions i per les xifres. És una cessió amb opció de compra obligatòria si Monxo juga 22 partits amb el Girona. El Girona haurà de pagar 3,5 milions d'euros, que vista la situació no em sembla una xifra especialment elevada. Si després sí, se li pot treure suc, i se li pot treure rendiment.
Sobretot perquè al final estem parlant d'un dels pocs jugadors amb possibilitats reals, Pau, d'arribar al primer equip del Futbol Club Barcelona. És a dir, s'està fent molta befa i molta broma al voltant de tots aquests jugadors, que si brasilers, que si sud-americans d'aquí, d'allà, europeus, bé, jugadors de gairebé tots els continents, que estan tancant el pas del que habitualment s'havia venut com salvem la Masia o estimem la Masia de jugadors de casa, però aquest és, a més per qualitat, un dels pocs jugadors d'aquell Barça B que va jugar a la final del playoff contra el Sabadell, que realment té fusta per arribar a estar a primera divisió. Insistim, no sé si el Barça, però sí per estar a primera divisió. Per tant, jo per mi un bon reforç, més enllà del que a sobre tindrem aquest morbo afegit de que si tot va normal ens el trobarem un parell de vegades més, tant a Montilivi com a la nova Creu Alta.
Veurem si en públic o no, però...
Si en públic o no, i si entra en aquest engranatge, perquè ara també és veritat que Monxo ha de fer aquesta transició d'haver estat sobreprotegit, allò que es diu moltes vegades a Camp Barça, amb el que significa jugar en el planter, ser de la casa, i ara guanyar-te les garrofes en un vestidor ja professional al 100%, on les coses s'han de demostrar, no perquè et diguis així o et diguis això, o vinguis d'aquí o vinguis d'allà. Per tant, veurem també quin és el rol que té Monxo dintre d'aquest Girona Futbol Club.
Un Girona, per cert, que ha perdut a Mojica. Se'n va a la Sèrie A, al futbol italià, i concretament a l'Atalanta, ja ho direm bé. Ens deixem alguna cosa?
No,
la taula.
De l'actualitat això, que demà torna l'equip a entrenar-se, que ho farà, com ja hem dit, aquesta setmana a Sant Oleguer en totes les sessions, com s'ha guanyat un dia, com l'equip viatjarà amb tranquil·litat, anem a dir-ho així, l'entrenament serà dijous, divendres, i dissabte encara queden aquestes tres sessions abans d'anar a Palma per jugar contra el Real Club Deportivo Mallorca.
I que avui teniu ja oberta la porra del partit, amb l'etiqueta porra 946, ens podeu deixar el vostre resultat i guanyar un sopar per dues persones al Brutal Gastrobar. Si et demano allò, un minijoc abans de marxar, tres jugadors que hagin vestit la samarreta del Mallorca i el Sabadell... Ràpidament me'ls saps dir, no?
A part d'aquests dos que has dit?
A part dels...
O sigui, a part de Pierre Cornut,
sí.
I a part de Pedro Capó...
Vinga, va, un parell més.
Hosti, m'agafes molt descol·locat, eh? Comptant que l'Ago Júnior, encara que ens l'estimem molt, no ha jugat mai al Sabadell, amb bé Pol Roger i molt poca cosa més, eh? Així de...
Sí?
Tiro molt de memòria ara, però doncs, és que sóc molt peix per aquestes coses.
Estigues atent, que ara parlem també d'exjugadors de Mallorca i Sabadell. Gràcies, Sergi Garcés.
Fins ara!
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
Doncs hem dit, Pierre Cornut és l'únic jugador de l'actual plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Han passat al primer equip del Mallorca. Pedro Capó hi va jugar també, però en aquest cas fins al filial. I des de principis de segle hi ha hagut casos comptats, de fet, de jugadors que hagin vestit la samarreta vermellona i també l'arlequinada. És el cas, per exemple, d'Aridai Cabrera, de Gaia Solín, de Marc Fernández, de Martí Crespí, de Naucet, de Jordi López, de Julián Robles i de Manu Viale. També hi ha el cas de Lluís Carreras, que més enllà de jugar en el seu dia al Mallorca, ha ocupat totes dues banquetes, però avui ens quedem amb un jugador que va fer el salt de segona B amb el Sabadell a segona divisió amb el Mallorca a mitja temporada, Pol Roger.
Nascut a Barcelona fa 26 anys, Pol Roger és un dels últims jugadors pels quals el Centre d'Esports Sabadell ha cobrat traspàs darrerament. Format a quatre de les pedreres més prestigioses del territori, Espanyol, Barcelona, Real Madrid i Cornellà, l'extrem va arribar al filial arlequinat de tercera divisió l'estiu del 2014, procedent del Castelldefels. El seu bon paper a les ordres de Toni Rodríguez, sumat a la crítica situació del primer equip a segona divisió, van propiciar el seu debut al futbol professional el 4 de gener del 2015, en un Sabadell 1, Recreativo 0, de la 19a jornada. Aquell dia va substituir Marquitos en el minut 85 i després acabaria jugant les últimes 6 jornades amb Juan Carlos Mandià, 4 d'elles com a titular. Amb el descens a segona B, Roger es va establir el primer equip amb Miguel Álvarez i va explotar amb 4 gols en les 6 primeres jornades de Lliga. El seu desequilibri i la seva projecció van cridar l'atenció del Mallorca, que se'l va endur a l'illa en el mercat d'hivern pagant 150.000 euros més incentius. Com a Vermellón s'hi va estar 2 anys, on tampoc va poder evitar el descens a segona B l'any 2017. Amb la progressiva pèrdua de protagonisme, el barceloní va buscar revifar la seva carrera amb 2 sessions al Celta B i a l'Hèrcules. Des de l'estiu passat, però, va provar sort a l'estranger. Primer el GIF Sundsvall suec, dels Juanjo Batanero i companyia, i des del gener el Petrolul Ploiești de la segona romanesa, on enguany ha marcat ja 2 gols en 4 partits.
Pol Roger, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
On et trobem ara mateix, de Romania?
Doncs pues mira, estic a Ploiești. Estic aquí a la ciutat on estic jugant i tot bé, la veritat que tot bé.
Que ens deies fa una estona que avui tocava doble sessió d'entrenament, no?
Sí, avui tenim doble sessió i bueno, ara a la tarda tenim entrenament una altra vegada.
Bon inici de temporada, no?, en aquesta segona divisió romanesa. Avui miràvem xifres, 4 partits, 2 gols, sembla que l'equip rutlla, part alta, per tant, bona manera, no?, de començar la temporada.
Sí, sí, la veritat que hem començat molt bé. L'objectiu és com l'any passat, pujar a primera divisió i la veritat que un bon començament i a sobre, amb el personal, també molt content. Ja porto 2 gols i una assistència i la veritat que estic molt content.
Ja pràcticament portes allà 9 mesos, més o menys. Sí que és cert que amb aquesta aturada pel coronavirus, però no sé si cada cop més adaptat allà a Romania.
Sí, 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 la veritat que cada vegada estic millor. Sobre aquest any m'han fet capità, així que la veritat que estic molt a gust i molt adaptat aquí.
Com es viu per això?
Bé, molt bé, és una vida molt semblant a Catalunya. És la veritat que bon clima. La gent, la veritat que els romans tenen mala fama, però m'estan tractant molt bé i la veritat que estic molt a gust aquí.
No sé si en el futbol de Romania s'estan prenent algunes mesures excepcionals pel coronavirus. Com està sent aquesta tornada al futbol en aquest sentit?
Sí, tenim el protocol semblant a Espanya. Ens fan test cada setmana, a principi de setmana, i bueno, doncs les mesures que ens ha posat la federació, i la veritat que nosaltres portem ja 4 setmanes de Lliga i no hi ha hagut ningú contagi al nostre equip, i la veritat que el protocol s'està fent bé.
Aquest diumenge tenim aquest Mallorca-Sabadell aquí a casa nostra, un partit que, clar, en certa manera té un significat per tu.
Sí, 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 la veritat que sí, són dos equips per als quals he passat, per als quals m'he sentit molt a gust. I, bueno, els desitjo el millor. Aquest partit que guanyi el millor i a partir d'allà que els dos equips aconsegueixin els seus objectius.
No et mullaràs, no? Si demanem un resultat o què? Un empat.
Bueno, està clar que jo a Sabadell pues li tinc un carinyo especial i bueno, segurament el Sabadell necessitarà més els punts aquest any, així que que guanyi el Sabadell i a partir d'allà que el Mallorca guanyi punts i aconsegueixi l'ascens.
Doncs ho signaríem, aquí també, que guanyés el Sabadell aquest diumenge. Fora conyes, Pol, volíem repassar també una mica el que va ser també el teu pas, no, pels dos equips. Amb el Sabadell ho hem comentat ja alguna vegada, però amb el Mallorca, com valores també aquesta experiència per la illa? Perquè, clar, va ser fer el salt que semblava definitiu al futbol professional, la cosa va anar a menys amb el pas del temps, ara que ha passat ja uns anys, com valores el teu pas per Mallorca?
Bueno, pues, coses del futbol. Jo quan vaig arribar allà, la veritat que vaig arribar en un bon moment meu, tenia molta confiança i, bueno, arrel d'estar allà, pues, hi ha alguns entrenadors que no vaig tindre la confiança que potser necessitava en aquell moment, perquè allà hi havia molta competitivitat, hi havia jugadors molt bons, amb molts partits d'experiència a primera divisió i a segona, i, bueno, la veritat que no va ser fàcil el meu pas per allà. Sí. I, bueno, però de tot s'aprèn i jo, per exemple, ara penso que m'ha fet aquells moments que vaig passar ja difícils, doncs m'han fet créixer com a jugador i aquestes experiències, doncs, m'estan fent que ara sigui millor jugador.
Anava a dir que sí que, veient-ho en context, no, un record d'aquella època, i clar, la teva explosió aquí, la primera volta a Sabadell, tenint en compte també com estava en aquell moment el club de delicat econòmicament amb el descens a segona B, van fer que l'oportunitat, el tren, l'haguessis d'agafar sí o sí, no?
Sí, clar, sobre l'operació, a veure, tant a mi personalment com al club els interessava. A mi perquè era donar un pas endavant a la meva carrera i el club econòmicament necessitava els diners. Llavors, pues, va ser una bona operació per les dues parts i les dues parts van quedar contentes. I jo la veritat que molt content perquè el Sabadell, la veritat que és un club que li tinc molt carinyo i que a mi, pues, em va fer créixer molt com a jugador.
Uh-huh. D'aquell Mallorca on hi vas estar tu, que hi vas estar un parell d'anys, encara aguanten alguns jugadors. Manolo Reina a la porteria, Salva Sevilla, Sastre, Lago Junior, Raillo, Abdón... Què me'n pots dir una mica en global d'aquests jugadors que probablement siguin la columna d'aquest Mallorca?
Sí, la veritat que el Mallorca té la base que teníem quan jo estava i la veritat que són jugadors jugadors de molta qualitat, ja ho han demostrat a primera divisió i és un equip que per mi té aquesta primera divisió. El que passa és que la primera divisió espanyola és molt competitiva i, bueno, l'any passat pues van tornar a baixar. Però ja et dic, és un equip molt competitiu i sobretot són una família al vestuari.
Del Sabadell, què? Seguint alguna cosa?
Que no t'he escoltat bé.
Dic que del Sabadell seguint alguna cosa des de la distància?
Sí. El Sabadell el segueixo sempre i l'Hidalgo està fent un treball increïble amb aquell equip i jo estic segur que se salvaran aquest any. Els resultats a segona divisió és important que arribin quan abans possible perquè la gent agafi confiança, però jo crec que s'ha fet un bon equip.
T'anava a preguntar precisament per això, també per començar a acabar també l'entrevista. Pol, tu tens aquesta experiència d'haver estat un any sencer amb el Mallorca a segona divisió. Com és la segona divisió pels qui no la recordem tant de l'última vegada que hi havia estat el Sabadell?
Pues la segona divisió és molt competitiva, hi ha molt poca diferència amb els equips, tots els partits són molt difícils, ja et dic, és molt competitiva i cada partit el tenen que prendre com una final, perquè sumar punts a segona divisió és molt important. I ja et dic, és molt, molt parella i bueno, el Sabadell jo crec que si segueix amb aquesta línia de l'any passat se salvaran.
I l'última, Pol, després d'aquestes sessions al Celta, a l'Hèrcules, t'hem vist optar per la via de l'estranger, no? Primer a Suècia, ara a Romania. Té la idea això del Pol Roger de fer carrera a l'estranger? Té la idea de tornar en un futur proper? Què passava al teu cap?
Pues la veritat que ara mateix no em plantejo el futur. Ara al present estic molt a gust aquí a Romania, em sento molt bé. Estic sent important aquí i la veritat que no em plantejo en el futur el que faré. La veritat que ara estic feliç aquí i això és, per mi, ara mateix és el més important.
Doncs Pol Roger, ex del Centre d'Esport Sabadell, ex del Mallorca, ara vestint els colors del Petrolul Ploiesti a la segona romanesa. Ens n'alegrem moltíssim d'aquest inici de temporada, que et vagin les coses bé, que també et retrobis de cara al gol i tota la sort del món aquesta temporada. Que vagi molt bé, Pol.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
El Sabadell ja sap com se les gasten a segona divisió.
La pilota ja petita, la rematada! Salvant Macay. A veure, la rematalla, cinc dins l'àrea, el control, no hi ha fora de joc, el travesser. I la centrada, la rematada, el faligol, ara sí. Gol del Rayo.
Sabadell en joc.
Però aquest diumenge arriba la segona oportunitat per sumar els primers punts de la temporada. A partir de 3:45 de la tarda i en directe des del Visit Mallorca Estadi, Real Club Deportivo Mallorca, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre del punt de 3:45 de la tarda. Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui dimecres 23 de setembre i seguim parlant del Centre d'Esports Sabadell, perquè segurament el departament de màrqueting, de comunicació aquests dies del Centre d'Esports Sabadell s'està trencant absolutament les banyes per poder buscar alternatives a aquesta prohibició de moment a que els socis, a que els aficionats puguin entrar als estadis aquesta temporada a la Lliga Smartbank. Per això, com diem, el club ha engegat una iniciativa sota el nom de Viu el Partit Estrella, perquè en aquest cas 20 socis i els seus acompanyants, que també han de ser socis, ara ho explicarem, en total 40 persones puguin seguir plegats des de dos punts diferents aquest partit d'entrada al Mallorca-Sabadell. Parlem amb la vicepresidenta del Centre d'Esports, amb l'Anna Navés. Anna, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I d'entrada deixa'm preguntar-te en què consisteix aquesta iniciativa que heu engegat sota el nom de Viu el teu partit d'estrella.
Bé, tu ja ho has explicat breument, però sí, és això. No es pot entrar a l'estadi i hem buscat espais emblemàtics, tant a la sala VIP com a l'hotel Urpí, que ens ha acompanyat durant totes aquestes temporades, doncs, perquè el soci gaudeixi del llit en companyia dels seus consocis als partits del Sabadell, no?
Són 5 guanyadors en aquest cas a la sala VIP de la Nova Creu Alta, 15 a l'hotel Urpí, com hem dit, 20 guanyadors més l'acompanyant, que també ha de ser soci, i em quedo molt amb aquesta paraula, no? Amb la paraula soci. És un premi que va sobretot dirigit a aquell aficionat, a aquell soci, valgui la redundància, del Centre d'Esport Sabadell, que ja ha retirat el seu carnet, que ha fet l'esforç tot i saber que de moment no es pot entrar a l'estadi.
Sí, la veritat és que estem molt agraïts perquè, com sabeu, hi ha incertesa en molts aspectes i aquest era un d'ells. La resposta ha estat molt positiva, tot i que encara queden uns 1.800 socis de la temporada passada que estan allí pensant a veure si es fan socis o no, amb els que fem una crida perquè assumin aquest projecte, es pugui o no es pugui entrar, el Sabadell continua. El Sabadell necessita de tothom, d'ells, de les empreses i de tots, perquè seguim treballant plegats per això, per tenir avantatges pels socis, per tenir activitats. Som un club molt, molt actiu. Nosaltres ens fixem moltíssim en el que fan altres socis de la mateixa categoria i la veritat és que estem intentant arribar al soci, com tu dius, per totes les vies possibles, no?
Suposo que són dies, Anna, des del departament de màrqueting de trencar-se les banyes, no? Pel que dèiem abans, de pal·liar en certa manera el que és un greuge ara mateix pels clubs.
Jo crec que viure el seguim vivint tots, no? Qui no se sent especial després d'haver passat aquests anys i d'ara estar a segona? Els colors els portes al cor, no? Per dir una manera, llavors estiguis o no estiguis, el sents. Jo crec que aquest és el punt bàsic de qualsevol soci arlequinat, no? Aquest orgull arlequinat del que va la campanya, jo crec que farà que la gent s'acabi fent sòcia. Venim d'un mes complicat també, ho sabem tots, engegar escoles extraescolars, tenim molts socis familiars, molta gent jove, gent que ho ha passat malament durant aquesta pandèmia. Sabem i som molt conscients de les condicions especials de molts dels nostres socis. Per això vam engegar també un telèfon especial d'atenció on la persona que ha estat sòcia, si aquest any, pel motiu que sigui, no pot tenir o obtenir el seu carnet, nosaltres el posem a la seva disposició igualment. És a dir, un no té que deixar de sentir ni de ser soci per tenir o no el carnet, no? Un sent arrequinat, com hem dit abans, d'acord.
Si no m'han enganyat, Anna, els partits també, evidentment amb imatges de televisió, però amb el so de Ràdio Sabadell.
Sí, tant.
Que quedi aquí el detall també, amb la narració del Sergi Garcés.
Ho hem posat ja, totes les creativitats, el vostre logotip, amb permís vostre, òbviament, però tots som conscients de que canvia moltíssim un partit amb la vostra veu, ja no diem si canta un gol, doncs com ara sentia les vostres locucions abans d'entrar a l'antena i la veritat és que se't posa la pell de gallina, no?
Deixa'm acabar preguntant-te també, Anna, si, perquè aquesta iniciativa és pels partits fora de casa, si pels partits a casa ja ha pensat fer alguna cosa, hi ha alguna iniciativa que s'estigui cuinant també des del club?
Sí, el tema està en que la sala VIP, òbviament, no ens deixaran. La Lliga, com sabeu, té uns controls molt exhaustius d'espais i d'estàndards, que per aquí no es pot fer res, però sí que a l'Hotel Urpí hem decidit que també continuaríem fent-ho els partits a fora. I bueno, hi haurà noves iniciatives que les engeguem. Dilluns n'hi ha una, ja la comunicarem, que segur que el soci l'acollirà amb moltes ganes.
Doncs estarem pendents. De moment aquesta iniciativa viu el teu partit estrella, recordem. Es pot participar donant like, comentant també a la publicació, a les xarxes socials, amb quin soci aniries a viure el partit, si a l'Hotel Urpí també o a la sala VIP de l'estadi, o bé també es pot enviar un WhatsApp a les oficines del club, al correu atenciosoci@csabadell.cat. En fi, una bona iniciativa també del Centre d'Esport Sabadell per cuidar el soci perquè puguin viure plegats aquests primers partits de la temporada. Anna Navés, vicepresidenta del club, moltes gràcies per haver passat uns minuts també per aquí, per l'Hotel Suís. Que vagi molt bé.
Gràcies. Pau, si tens dos segons,
sí.
També dir-vos que hem fet un mural amb la foto de l'equip de l'ascens, que és una foto històrica, un mural molt gran que estarà a la gespa de l'estadi pels socis que vulguin venir a fer-se la foto allí amb la cadira del soci, amb grup, amb cita prèvia, amb totes les mesures de seguretat, en moments que no hi hagi dinàmica de primer partit, però a partir de la propera setmana o avui mateix ho anunciarem i el soci ja podrà venir i fer-se aquesta foto històrica, a més de posar el seu nom al seient de l'estadi.
Doncs una altra iniciativa també per cuidar, com diem, el soci en una època complicada en la qual doncs el principal reclam, que és entrar a l'estadi, no, malauradament no ens deixen encara. Anna Navés, moltíssimes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. Dos minuts i mig i arribarem al punt de 3:15 de la tarda. Hem de comentar també altres qüestions en el món del futbol, començant pel mateix Centre d'Esports Juvenil, que avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta del porter Pol Tristán, que arriba cedit del Barça Internacional amb la selecció espanyola sub-17 i, per tant, un reforç de luxe per aquesta nova estrena a la màxima categoria juvenil. Ahir parlàvem del calendari, que es trobarà l'equip de Miquillador a la Divisió d'Honor, i un esglaó per sota, el Mercantil, ja sap també amb quins rivals es toparà a la Lliga Nacional, una categoria també dividida en subgrups, en dues fases. Encara falta saber alguns detalls, però els blaugrana han quedat emmarcats en el subgrup 7B, juntament amb el Llagostera, el Badalona, el Mataró, la Fundació Esportiva Grama, el Manlleu i quatre juvenils B, DAM, Espanyol, Jàbec i Girona. En canvi, encara no s'ha comunicat quins equips accedirien a la segona fase per intentar pujar i quins, en aquest cas, ho farien per la permanència. Tot i això, a Raona Marina els ja han començat a fer els seus pronòstics. Escoltem Carlos López, el director esportiu mercantilista.
Fer una miqueta de càbales, no? I si busquem una miqueta de semblances amb el que estan fent a Primera Catalana i tal, doncs sembla ser, no?, que a partir del grup entre 5 o entre 4 i 6 els descensos estan clars. O sigui, hi haurà dos descensos i els quatre ascensos de preferent i tal, per tant, en teoria han de baixar 6. A partir d'aquí no sé on faran el tall, si faran 5 i 5, si faran 6 i 4 com a Primera Catalana, i llavors hem de saber què passa amb els Bs, perquè és important aquesta categoria saber què passa amb els Bs, que hipotèticament molts es fiquen a la fase d'ascens, si ells evidentment només deuen lluitar per Copa Catalunya, però clar, el tall és molt dur, a la veritat, també per exemple, en el subgrup hem caigut nosaltres, no?
Com dèiem, en el subgrup del Mercantil hi haurà quatre juvenils B, tot i que d'altres, com el Nàstic, el Cornellà o el Barcelona, han anat a parar a l'altre subgrup. Per López, en tot cas, una primera fase complicada i farcida de rivals potents.
A mi em sembla que els dos grups, més o menys, tenen el mateix nivell. Sí, és veritat que potser nosaltres hem tingut un pèl de mala sort amb el que et comentava, no? Que ens han caigut més Bs que no pas a l'altre subgrup. i clar, sense saber com faran el tall per poder lluitar no, a la hipotètica fase d'ascens, doncs potser sí que és una mica més complicat que l'altre en aquest sentit, no?
El debut també serà el cap de setmana de l'1 de novembre, mateixa data que la Divisió d'Honor, i precisament el Camp d'Umbé, el Girona, és a dir, que el Mercantil també tindrà més temps per acoplar totes les seves noves peces i perquè el nou tècnic, el Juanjo Beltrán, pugui posar en pràctica les seves maneres de fer. Arribats a aquest punt, però, López ho veu fins i tot excessiu.
Jo crec que és un pèl massa llarga, no? Ara veient-ho així, jo crec que ja estaríem preparats, no? per començar a lligar ara, per exemple, no? a principis d'octubre. Primer deien que anava a meitats d'octubre, que dius, bueno, dues setmanes més tampoc van malament, no? Amb aquest any tan atípic. Sí que potser un mes se'ns fa molt pesat, però bueno, jo, per exemple, des d'aquesta última setmana ja he vist l'equip que el Juanjo ja s'ho pren pràcticament com si fos lliga, encara que és difícil, però sí que s'ha d'intentar convèncer els jugadors, no? de que hem d'intentar competir ja, intentar també donar-li valor al resultat, no? perquè això potser ens apropa més a poder competir bé el dia de Girona i en endavant.
Un Mercantil que té tancats alguns amistosos ja pels pròxims dies, encara que tots per confirmar amb l'actual situació. L'últim, els graciencs es van imposar per 1-0 al Cornellà C. Fem una aturada per la publicitat quan queden 14 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A la tornada parlem de tennis i parlem de waterpolo.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís Esports de Ràdio Sabadell, passen 2 minuts del punt de 3:15 de la tarda. Us ho dèiem abans de la publicitat. Toca agafar la raqueta també i parlar de tennis i de la Georgina Garcia, que està retrobant el seu millor estat de forma després de molt de temps sense poder aixecar un títol individual. 32 mesos han hagut de passar perquè la tenista del Club Tenis Sabadell guanyés un torneig. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
De fet, aquest matí està jugant a la República Txeca, ara també en parlarem, a Portugal. Huracán Georgi, com se la coneix, es va imposar en una final èpica davant la brasilenya Beatriz Jada Maria, i d'això d'èpica, una paraula a la qual recorrem sovint els periodistes, no és parlar per parlar, perquè va ser així realment, va ser moltes hores de partit.
Moltes hores de partit, concretament més de 4 hores. Va perdre el primer set Georgina Garcia 6-7 amb un tiebreak, perdent-lo 10-8. Va guanyar 7-5 al segon, però salvant unes quantes boles de partit, i finalment, en l'última màniga, es va imposar 6-4, i a tot això se li ha de sumar, Pau, que va ser contra una jugadora ex-top 100, i en el seu dia va eliminar a Wimbledon a Garbiñe Muguruza, abans que donés positiu per doping. En resum, que Huracán Georgi va gaudir del partit, però també reconeix, evidentment, que va acumular moltíssima fatiga.
A mi és que m'agrada quan que sigui una mica dramàtic, que no sé, que hi hagi dificultat i això, després és com, a veure, vaig acabar el partit i jo el que vaig notar, clar, tothom deia, oi, tienes que estar muy contenta, tal i qual, i jo pensava, no, lo que estoy es muy cansada, perquè portava, clar, 4 hores jugant i bueno, clar, molta tensió i va ser un partit superdur.
Li van les aventures fortes, eh?
Sí.
Georgina Garcia. En tot cas, Pau, aquesta lluita li va servir per guanyar el seu 11è títol individual en la seva carrera, la tenista de 28 anys. I com deies, molts mesos sense guanyar, 32 mesos, i quan Georgina llegia aquesta dada de tants mesos sense poder aixecar un títol, se sorprenia i fins i tot es renya a si mateixa.
No recordava que fos tant de temps sense guanyar un títol d'individual, la veritat, però bueno, sí, quan em vaig veure, dic, 32 mesos sense guanyar un títol d'individual, dic, madre mía, Georgina, ¿qué has hecho con tu vida durante este tiempo?
Riure absolutament contagiós, el de Georgina García, que a més es va fer viral fa poc en una entrevista a la cadena COPE, amb Paco González, si no recordo malament, en què es va fer contagiós aquest riure, aquest somriure. Però hi ha més Georgina, a banda també d'aquest to simpàtic.
Sí, 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 l'escoltem sempre riure, com dius, Pau, amb aquest riure tan contagiós, però ella també reivindica que durant el confinament, i també durant el no confinament, ella treballa dur per intentar aixecar títols com el que va aixecar a Portugal l'altre dia.
Sí que sóc una persona molt, molt alegre i, bueno, també depèn amb qui parli, si te sabe sacar jugo i això. Però, no, clar, a veure, jo també tinc la meva part que treballo i, bueno, m'esforço per intentar millorar i aconseguir els meus objectius. Si luego ya, cuando tengo mi rato libre, pues me río todo lo que quiero.
Una altra vegada.
I t'explico una anècdota, Pau, del torneig de Portugal. En acabar un partit, em sembla que era en segona ronda en aquest torneig a Portugal, com diem, hi ha una anècdota molt bona, que és que quan va acabar el partit va tenir una xerrada amb el seu entrenador i tenia llàgrimes als ulls, i després un periodista la va entrevistar i li va preguntar que per què estava tan emocionada si al final només era un partit de segona ronda, i ella semblava cantó de broma, deia que era crema solar que se li havia ficat pels ulls, però resulta que era veritat, que se li havia ficat la crema solar i que no estava ni molt menys emocionada per aquell triomf. En tot cas, com dèiem, ella segueix treballant. Durant el confinament ha dit que ha treballat molt dur per oferir el rendiment que va oferir a Portugal, i ella diu que el confinament, lamentant evidentment tota la situació que estem vivint tots plegats, amb ella, a nivell esportiu i personalment, li ha anat prou bé.
Em sap greu tot el que està passant i tota la gent que ha tingut problemes i que ha mort, saps? O sigui, espero que s'acabi ràpid tot això, però a mi la veritat que l'aturada m'ha anat superbé perquè necessitava estar a casa, sentir-me que estic a casa meva, tranquil·la, no preocupar-me de, ui, demà he d'agafar un bol, li van a comprar, jo què sé, un pintaungles o el que sigui, saps? No sé, a mi em va donar la vida, necessitava estar... Bueno, tranquil·litat, està a casa.
Particular, Georgina García, com sempre, aquesta tenista que ara ens recordava el Toni González, que és de viu a Castellà del Vallès i competeix puntualment també pel Club Tenis Sabadell. Del que ha estat fent aquestes últimes setmanes Georgina García, el que està fent, de fet, i el que farà, ho dèiem al principi, aquest matí, tenia partit de primera ronda a la República Txeca davant l'anfitriona Palikova. Com li està anant, em sembla, perquè no ha acabat, no, diria, el partit?
No, si dèiem que estava tirant d'èpica, que va tirar d'èpica a la final de Portugal, sembla que s'està aferrant això una mica Georgina García, perquè està jugant en aquesta ronda de 32ens de final del torneig ITF de la República Txeca. Ha perdut el primer set 6-7, el tiebreak, ha guanyat el segon 6-3 i en aquests moments juga la màniga definitiva, de moment guanyant 4-3, a punt de començar el vuitè joc. Per tant, estarem ben pendents de com evoluciona el partit i del que acabi fent Georgina García. En tot cas, abans de que disputés aquest partit, és quan parlàvem amb ella, deia, una mica emulant el Xolo Simeone, d'anar partit a partit, que ella sempre acaba un torneig, sempre intenta guanyar-lo, però evidentment ella mira més a curt termini, i mirant una mica al futur pròxim, diu que té clar els objectius. De moment ja està classificada per la ronda prèvia de l'Open d'Austràlia i ara la nova fita serà intentar tornar a colar-se en el top 200.
En principi estic classificada ja per la quali de l'Open d'Austràlia, que això era un dels meus mini objectius, perquè clar, sí que és veritat que, bueno, que tu has de tenir objectius més grans, però penso que és millor mirar a curta distància, perquè és que si no te vuelves loco, o sigui, ves com la meta està molt lluny, saps? Llavors, bueno, ara mateix, pues, el meu mini objectiu següent és tornar al top 200.
Li falta poc, si continua amb aquesta evolució Georgina García, perquè ara mateix és la número 226, en els últims dies era la 268, un salt de 42 llocs, per tant, com diem, si segueix oferint aquest rendiment, segur que podrà colar-se en el top 200 de nou.
Doncs millors sensacions per Georgina García després de guanyar l'ITF a Portugal. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau.
Hotel Suís.
Ah! I els últims 6 minuts de programa els volem dedicar a parlar de waterpolo, perquè avui hi ha doble compromís de Copa Catalunya pels sèniors de l'Estrelpool Natació Sabadell. El masculí va debutar, recordem, fa una setmana a casa, a Canllong, contra el Montjuïc, guanyant per 19-1, i avui té un altre partit assequible, a priori, com és el duel contra el Premià. El femení, per la seva banda, porta plena de victòries també, 2-2, va començar guanyant el derbi a la piscina del Terrassa, i dissabte a Canllong es va imposar el Sant Andreu per 10-6. Avui, tercer partit, a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, i amb una curiositat, perquè allà hi tenim aquesta temporada la que ha estat la segona portera del club les últimes temporades, l'Ainara Ferrer. Ainara, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, Pau. Bé, molt bé tot.
No sé si t'imaginaves que un possible retrobament contra el Club Natació Sabadell tan aviat.
No, la veritat és que no ho tenia, no se'm passava pel cap en cap moment. No vaig caure ni que hi havia la Copa Catalunya i que hi havia l'oportunitat de jugar contra elles, així que va ser una mica sorpresa.
Clar, al final, amb aquest canvi de format també de la Copa Catalunya, una fase de grups, més equips, donen oportunitats com aquestes, no? Que es pugui trobar un equip com l'Atlètic Barceloneta, que encara no està establert, potser, segurament, ni de bon tros com el masculí, evidentment, però que es pugui enfrontar a tot un Sabadell.
No, ni molt menys. Encara ens queda per arribar al nivell del masculí, però sí, és bueno, la curiositat que dona el nou format de poder jugar equips de diferents lligues. I jo crec que a nosaltres també ens va bé poder tenir partits d'aquest tipus a pretemporada.
Algun missatge amb les teves excompanyes, allò que t'hagin enviat o que hagis enviat tu, de dir, escolta, que aquesta nit hi ha partit contra vosaltres?
No, sí, he parlat amb algunes i sí que és això de dir, hòstia, serà una mica raro enfrontar-me a vosaltres, però bueno, al final no és algo que sigui nou, ja ha passat més d'una vegada d'enfrontar-te amb altres companyes i es portarà de la millor manera possible.
No va tapar per tu, per cert, a l'Atlètic Barceloneta. Què tal estan anant aquests primers entrenaments, aquestes primeres sessions? Perquè, clar, partits oficials ben poquets.
Doncs bé, la veritat és que estic molt a gust amb l'equip, amb el grup que m'he trobat. És de noies molt joves, encara la majoria són juvenils, excepte els 4 fitxatges que han fet ara aquesta temporada. Però la veritat és que l'ambient de treball és molt bo, sobretot molt, amb la ment molt posada al partit de fase del dia 3, que al final és per el que ens serveix també la Copa Catalunya per preparar aquesta fase d'ascens, i la veritat és que molt contenta.
Ara en parlarem també d'aquest partit, que segurament és el gran objectiu a curt termini, però, clar, ho deia abans, a un quan li diuen Atlètic Barceloneta pensa en les lligues que ha guanyat el masculí, en la Champions que ha guanyat el masculí, i a molts se'ls oblida també que hi ha un equip femení. No sé quina és l'aposta també del club amb aquest femení, tenint en compte, com diem, que has arribat tu per reforçar la porteria, que hi ha hagut també més fitxatges de jugadores que l'any passat jugaven a la Lliga Premat, a aquesta divisió d'honor. Hi ha la sensació des de fora, no sé si ara m'ho corroboraràs tu, però que es vol fer un pas endavant, potser amb el femení, se'l vol situar més amunt.
Sí, totalment. El president va dir que volia apostar pel femení, i em sembla que és que fa 6 anys van treure ja la línia femenina i ara se li ha ficat al cap que el vol portar a divisió d'honor, i al final és, sent realista, sabem que hi ha molt treball per davant, però amb l'objectiu que treballem a llarg plaç de poder arribar a la Lliga de Divisió d'Honor, i esperem que no d'aquí molts anys doncs competir per poder estar a dalt i intentar guanyar-la.
D'entrada, un partit de vida o mort, ara ho dèiem abans, no? Coses també dels formats, de les competicions, el dia 3 d'octubre a Madrid us jugueu un tot o res contra el Bidasoa per jugar a la primera femenina la pròxima temporada. El que dèiem, no? Un partit a cara o creu.
Sí, totalment. En principi havia de ser d'anar i tornada, però bueno, amb la situació actual que hi ha, doncs es va decidir des de la federació que el millor era concentrar-ho tot a un mateix punt, que en aquest cas és Madrid. Estàvem pendents a veure si potser canviaven la seu per com s'estava posant allà la cosa, però sembla que es mantindrà. I és això, és anar a jugar i donar-ho tot els 32 minuts de partit i ja està, i guanyar, no hi ha més, per després poder continuar amb l'objectiu que tenim.
Doncs Ainara Ferrer, portera, ara se'ns fa estrany també, de l'Atlètic Barceloneta, que vagi molt bé el retrobament d'aquest vespre contra l'Estrelpool Natació Sabadell a la Copa Catalunya, i sobretot tota la sort del món contra el Bidasoa, que pugui jugar també la temporada que ve en aquesta primera divisió femenina. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs amb Waterpolo posem el punt final al programa d'avui a l'Hotel Suís d'avui dimecres 23 de setembre del 2020. Queda res, 50 segons per arribar a les 3 de la tarda. Una salutació ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vitorí, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 2 de la tarda per parlar també, sobretot, de tots els reptes que té l'Ajuntament de Sabadell i la regidoria d'Esports a la ciutat de Sabadell en els pròxims mesos amb la seva regidora, la Laura Reyes. Aquest programa el podreu tornar a escoltar en uns instants a les xarxes socials. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.